matí amb Raquel García.
Durant la propera mitja hora parlarem de la transsexualitat i avui ho farem amb joves que actualment es troben en procés de trànsit. Tots ells formen part de Calenredus, l'espai que ha creat Actua Vallès per començar a acompanyar a les persones LGTBI i per lluitar també contra l'homofòbia i la transfòbia. Ens acompanya l'Eloi Martín Casanovas, de 22 anys, que estudia Humanitats a la UAP i que fa gairebé un parell d'anys que va començar a transitar. Bon dia i benvingut, Eloi.
Hola, bon dia.
També ens acompanya la Carlota Pérez, que té 28 anys, és comunicadora, freelance, activista feminista, allà on la demanin, i està molt implicada en tota la causa des de fa 5 anys. Bon dia i benvinguda, Carlota.
Bon dia.
I també s'acompanya la Verònica Portillo, de 31 anys, és psicoterapeuta, sexòloga, especialitzada en LGTBI, i col·labora amb diverses associacions i compta amb 6 anys d'activitat. Bon dia i benvinguda també.
Bon dia, gràcies.
Primer de tot, és diferent el gènere de l'orientació sexual? Expliqueu-nos les diferències.
Bueno, teníem ganes primer de fer matisos, de parlar de conceptes, perquè, bueno, no som totes trans, ja som, bueno, som exemples de tota la diversitat de LGTB.
Molt bé.
I creiem que per poder parlar de tot plegat i que s'entengui bé, era important matisar certes coses, no? Com per exemple que el gènere, el sexe són coses diferenciades, que l'orientació sexual també i que l'expressió de gènere també, tot i que sempre fan com una espècie de sopa que queda tot barrejat i que a vegades costa de veure què és una cosa i què és l'altra. Parlàvem abans de que el sexe, hi ha gent que diu que és algo construït, hi ha gent que creu que és algo biològic, però en tot cas el sexe no és una sola cosa com ens ensenyen a l'escola. En aquestes classes d'anatomia que ens expliquen que hi ha dos tipus de cossos i dos tipus de genitals i parar de comptar, sinó que realment són tot un conjunt de característiques que conformen el sexe, no? I un exemple de que el sexe no és tan clar, no és tan binari, són les persones intersex, no? Que també formen part d'aquest col·lectiu LGTB+. I que precisament són la punta de l'iceberg que hi ha algo que no funciona quan ens parlen de vulves i penis i ja està, no? També teníem ganes de dir que el gènere precisament es desenganxa totalment del sexe i que és algo que és construït culturalment, així que homes i dones és algo que comença a fallar quan apareix una persona trans i et diu que no té tan clar que transiti de A a B ni que té tan clar que sigui un home o una dona.
Sí, després també una altra puntualització, a més del que ha dit l'Eloi, moltes vegades el tema del sexe i el gènere es confon amb l'orientació sexual. L'orientació sexual és qui m'agrada a mi. En canvi, el gènere, el sexe són aspectes de qui sóc jo o com m'identifico. Després està l'expressió de gènere, que a més és el que tu veus des de fora, no? Com m'expresso jo com a persona, pues, segons la meva identitat. Però no té res a veure l'orientació sexual amb el gènere. Això ho volíem especificar perquè després, si ens fiquem en matèria i això no ho tenim clar, serà una mica liós.
Uh-huh. I també comentar que el tema del gènere, com bé ha dit l'Eloi, que és un rol social, és una performance, va canviant durant el temps. Una persona pot fluir en el gènere i amb la seva identificació, amb la seva expressió, amb la seva orientació, ja que això es defineix segons les teves experiències, la cultura, la teva experiència de vida, bàsicament. Aleshores, que és una cosa fluida i que hem de començar a veure-la com una cosa no binària.
Uh-huh. I llavors, vosaltres, com us identifiqueu quan parlem de gènere?
Bueno, jo aquí tinc una dificultat a respondre.
Com a no binari, potser.
Com a persona no binària, però amb dificultats de representar-te com a persona no binària, ja que sempre t'obliguen a encasillar-te.
I per què sempre tendim, doncs, això, encasillar la gent en aquest sentit, no?
Jo penso que ha estat el més fàcil dir tu ets això, tu ets allò altre, ordena les coses, ens fa les coses més fàcils, però en veritat ens carreguem molta diversitat i l'expressió d'una persona. I que el més normal de tot no és la normativitat, el més normal de tot és la diversitat. I això és el que jo reivindico sempre.
Clar, també tenint en compte que és un sistema binari que no existeix perquè sí, vull dir, hi ha uns interessos aquí, no? Hi ha unes estructures de poder i per tant sempre hi ha d'haver una part que estigui sotmesa en això. Llavors tot el constructe d'home i tot el constructe de dona tenen en si totes en elles mateixes unes càrregues que dintre d'elles és pel que lluita el feminisme, no? Per aquest alliberament de la dona, però és que al final no és un alliberament de la dona, és un alliberament de tot el que es veu oprimit pel poder.
Jo m'identifico com una dona cis, en aquest cas. Quan parlem de cis gènere vol dir que se m'ha atribuït el gènere quan jo vaig néixer amb el que estic d'acord a dia d'avui. I en aquest cas sí que és un dels dos gèneres binaris. Sí? Després, quan parlem de transsexualitat, vol dir que no estem encaixant en el gènere que se'ns va atribuir quan nosaltres vam néixer.
Val. Llavors quedaria clar que quan un es considera transsexual és perquè no encaixa dins d'aquest gènere, no? Uh-huh. Aquest rol social, no? Que comentàvem ara, doncs, que se'ns cataloga a cadascun de nosaltres. Expliqueu tots aquests temes a casa, com els parleu? Perquè si a vegades ja costa, no? Entre els joves, a vegades doncs, amb els pares o amb els avis, com es parlen d'aquests temes a casa?
Clar, també depèn de com ho consideres tu, no? De quins plantejaments et fas. Jo m'identifico com una persona trans i no sé dir ara més com m'identifico que trans, és una paraula que em serveix i tampoc no tinc tan clar perquè això del gènere realment confon bastant quan et poses a plantejar-te. I clar, si per tu ja és un pitote, pues, imagina't pels pares, no? Per exemple, que clar, aquí hi ha com un tema generacional que porten un bagatge educacional a sobre, tot unes experiències que clar, no tenen res a veure amb el que nosaltres podem estar vivint ara, no? Que aparentment sembla que ara es tracten tots aquests temes amb molta més llibertat, que la gent es planteja públicament les coses, però clar, els pares es topen amb una persona que de sobte està desordenada, no? I que t'està dient que no és ni una cosa ni l'altra i es queden amb una cara de pal, de uau, no? I a vegades és difícil que ho puguin gestionar i crec que també com a persones d'aquesta nova generació que ens estem associant i que fem coses, pues, també comprendre que, des de quin lloc ells poden mirar i què és el que poden absorbir i què no, no? També tenir una mica de paciència i cuidar les informacions que donem i les informacions que rebem i que podem digerir, perquè no és tan senzill.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, Verònica, tu que ets psicoterapeuta i sexòloga, com s'ajuda doncs, a parlar d'aquests temes entre les famílies i entre els amics, no? Quan es fan aquests canvis, i com s'ajuda també doncs, fins i tot nosaltres, no? Des dels mitjans de comunicació, per intentar fer pedagogia, canviar el nostre llenguatge, la nostra mirada.
Uh-huh. Per començar, el tema del llenguatge també és un aspecte molt important a tractar, perquè és també molt binari en aquest cas, i aquí ens trobem un problema, no? Aquí, bueno, estem treballant pel tema del gènere neutre, per parlar en neutre, i si pot, però és un esforç que hem de fer i ens hem de construir al respecte per poder aconseguir. Amb les famílies, per exemple, el que es treballa molt, sobretot, és primer les persones que, pues això, no? Que estem dins del col·lectiu, hem de tenir molt clar i hem de fer un procés d'això, no? D'afirmació i sentir-nos forts quan, o sigui, respecte de tots aquests prejudicis que hem anat absorbint al cap del temps, perquè al final nosaltres també hem absorbit certs prejudicis i després hem de lluitar contra aquests. I quan tenim pues això, no? Una sèrie d'idees que sentim ja treballades i que les tenim fortes, aleshores és molt més fàcil poder-ho treballar amb les famílies, per exemple, que no tenen tanta informació, com deia l'Eloi, i moltes vegades volen, però no saben com, no poden. També es troben, hi ha persones que, per desgràcia, es troben amb molta negació i això és un procés que de vegades esdevé molt lent. Però hi ha esperança. Jo crec que cada vegada la cosa va millor, ens escolten, això es normalitza, quan es parla cada vegada més tot s'està normalitzant més i és una opció com qualsevol altra i la gent que no estigui d'acord, aunque no encaixem en una caixa o en una altra, doncs el procés de treball és propi, no de les persones de fora, que haguem d'encaixar en una caixa o l'altra.
I Carlota, com és aquest procés d'encaixar, no? I de sentir-te forta o fort per després lluitar contra tots aquests prejudicis?
Sí. Jo penso que és un procés amb molts reptes i moltes oportunitats. Veig que és molt difícil experimentar si no tens una cosa clara, on t'identifiques, quins rols vols fer, tot això. Si no tens clar, a la gent li causa una molèstia i enfrontar unes pors i etc. Aleshores, quan tu tens una cosa molt clara, t'és més fàcil comunicar-ho, que l'altre t'entengui i que l'altre t'accepti. Aleshores, és un repte pues arribar a la normalització de poder experimentar. D'altra banda, tot aquest procés, que és molt individual, també és col·lectiu, però és un procés d'apoderament que fa la persona, és molt enriquidor i t'obre molt la ment, et fa sentir-te molt lliure, i jo em quedo amb això, tot i que va partir d'una dificultat de poder-te expressar.
Parlem també de quan és millor començar a fer tots aquests canvis, aquest procés, per exemple, Eloi, en el teu cas de trànsit, o a vegades fins i tot de reconeixement, no?, de la pròpia orientació sexual, quan un és més jove, quan un és un nen, quan un és un adult ja.
Clar, és que no hi ha un moment adequat, o sigui, mai seria un moment adequat, o sempre és el moment adequat, no? Aquestes coses tampoc, no sé fins a quin punt es trien. Tu et vas topant amb estímuls externs, no?, i que et fan plantejar coses. Jo, per exemple, quan vaig començar a plantejar-me què volia dir ser trans, va ser veient una pel·li que es diu La xica danesa, que van fer aquí a l'Imperial fa un parell d'anys.
Molt bona, per cert.
Clar, molt bona, però el discurs, per mi, ara mateix, després de tot el que he anat absorbint, per mi flaqueja o dona un punt de vista de lo trans que és patologitzant i bueno, també entendre el context de la pel·lícula i tal, vull dir que hi ha molta crítica a fer i tot plegat, no? Però en aquell moment va ser com, uau, espera, què és això, no? I a més era una dona trans, vull dir que en realitat no va fer el procés com a la inversa del que he fet jo, d'alguna manera, parlant així senzill. Però va ser com un, uau, espera, que hi ha altres formes de ser que no són les que ens expliquen, no? Llavors, clar, pels meus pares potser no va ser un bon moment de començar a dubtar de les coses, o potser si hagués començat als 25, pues tampoc. Llavors, és ser fidel al que vas sentint, permetre't de dubtar, permetre't de pensar-te diferent i és això, sempre et trobaràs amb obstacles, sempre et trobaràs una fricció amb l'extern, no? D'aquest marc que et va marcant els camins de com has de ser i com no has de ser, però bueno, és això, és escolta.
I creieu que a vegades també doncs, hi ha segons quines orientacions que són més discriminades que altres, per exemple, amb el tema de les bisexuals, no? Sembla que hi ha molts més judicis, o no?
Bueno, habitualment, com que estem parlant doncs, això de calaixos, la societat busca això, que tu encaixis amb un o amb un altre, no? Llavors la bisexualitat, per exemple, tot el que són els gèneres no binaris, no són calaixos, no? Llavors la societat no sap on classificar. I sí que és cert que la bisexualitat, a més dels prejudicis, diguem-ne, associats a que et puguin agradar, per exemple, les persones del teu gènere o persones de gènere no binari, també pateixen de vegades la discriminació o prejudicis que venen de la cara del propi col·lectiu LGBT, no? Que, per exemple, pot ser doncs això, no? Que se'ns diu que estem en un... que no es decidim, o que això, no? Per exemple, que hem de triar, que o m'agraden les dones o m'agraden els homes, però que al mig no m'hi puc quedar perquè em quedo pues, amb lo millor de la bisexualitat, amb lo millor de la heterosexualitat i lo millor, en aquest cas, de ser lesbiana, per exemple, no? I això és complicat també. Però bueno, tornem al mateix, és treball propi, és fer a baix tots aquests prejudicis i poder seguir treballant. S'ha de ser molt, molt repetitiu de vegades, però val la pena.
Molt tenaç, no? Entenc. Sí. Us heu trobat amb molts impediments, amb molts prejudicis, amb molts obstacles en la vostra vida?
Jo, la meva experiència pròpia, realment la discriminació LGTB ha estat menor que la que he patit com a ser llegida com a dona. Aleshores, penso que igualment està tot lligat en el sistema patriarcal i que és la mateixa arrel, però ha estat més per ser dona que LGTB.
Bueno, és que al final és aquesta falta d'informació o aquesta ignorància col·lectiva, no? Fins que no comences a interessar-te o bé perquè estàs vivint l'experiència de primera mà o perquè realment, bueno, en general, quan tu comences a fer un activisme o et comences a informar d'algú és perquè hi ha algú que et toca profundament d'allò, no? Llavors, fins que no arribes a trobar-te en espais amb gent que té unes experiències similars o que comences a adquirir nous coneixements, també ets ignorant de tot plegat, no? Vull dir, la transfòbia, el masclisme, tot això està incorporat en nosaltres senzillament perquè no hem viscut en una societat on tot això no existeix, no? Llavors, bueno, crec que aquí també hem de fer un exercici d'honestedat i crec que és el treball, és l'educació, no és l'atac, no? Perquè d'atacar al final ens destruïm entre totes, perquè totes tenim merda dintre i és algo que hem d'anar deconstruint a poc a poc.
Però quan es parlen de tots aquests temes, jo també penso una edat complicada és quan ets jove, no? A l'institut, que és un moment en què ja l'adolescència és complicada, no? Ja, per tot el que et planteges i per l'evolució. I a vegades doncs, aquesta lluita, no? Interna entre qui ets, qui vols ser i la manera d'intentar encaixar amb el grup, no? I amb els companys potser genera molts conflictes i moments de molta solitud, no?
Depèn de la informació que tingui al teu voltant. Depèn molt, en certes edats depèn molt d'això. És a dir, hi ha moltes persones que pateixen bullying homofòbic o transfòbic. Es pateix molta violència de vegades, bon, sovint, però també és cert que hi ha persones que no pateixen tant aquest tipus de violència perquè tenen un entorn també molt fort que treballa sobretot des de l'acceptació de les persones i al final és el que reivindiquem, no? L'acceptació de tothom, el respecte de tothom, envers tothom i això, i que cadascú faci el seu procés personal i sigui qui vulgui ser o que ens deixem ser els uns als altres, millor.
I que a més els patis de les escoles són un reflex de la nostra societat, no? Vull dir que ja no és bullying per homofòbia o sigui, bullying pel fet de ser gay, lesbiana, bisexual o per ser trans, sinó que és un bullying que ve de la violència d'aquest sistema de poders, no? Vull dir, que tant pateix la persona gorda com la persona lletja, com la persona que porta ulleres, com la nena que no menja, com la... no ho sé. Vull dir, aquesta divisió, no? Aquest binarisme de friquis popus, que és un esquema que jo crec que més o menys es dona a qualsevol pati de qualsevol escola i que també està creuat per temes de racisme i que està creuat, vull dir, que és algo molt més complex i que sí, l'LGTB pues, agafa força i ens estem associant perquè és algo que està super invisibilitzat i que és el que fuig de tota norma, no? Però que la violència ve de tots cantons i que va més enllà de l'LGTB.
I creieu que el professorat d'avui dia està preparat per afrontar tots aquests temes, per parlar a classe, fins i tot per generar doncs, el debat, no? O aquesta educació, fins i tot en el llenguatge, com estem intentant fer ara? O és l'assignatura pendent?
Jo crec que hi ha de tot. O sigui, jo m'estic sorprenent de que hi ha, sobretot, clar, molt professorat també forma part de la generació pues, dels nostres pares, no? Vull dir que han viscut amb el que han viscut i que elles mateixes, no? Suposo que al veure aquestes noves generacions, què estem fent, com ens plantegem les coses, per ells suposo que també és un trencar-se per dins, no? I de desubicar-se. Vull dir, al final estem parlant d'identitats, estem parlant de sexualitat, estem parlant de tantes coses que ens conformen que és impossible quedar-te sencer davant de tot això. Llavors, jo m'estic sorprenent de com molta gent d'aquesta generació està obrint els ulls, està obrint el cor i està... ja que ells no poden donar totes aquestes informacions, estan buscant els recursos de com fer-ho, no? I llavors també hi ha pues, la gent que està còmoda on està fent el que fa i que tampoc no dona oportunitats d'obertura, però és positiu el que està passant.
Vosaltres esteu d'acord? Heu vist doncs, aquestes millores en els darrers anys sobre doncs, aquesta percepció del col·lectiu?
Com que se'n parla més, almenys sobre el tema i la gent pot tirar del fil, no? I això també sempre és això, és molt bo i molt positiu. I al final doncs, sí que és veritat que és un treball individual, com dèiem ara, hi ha persones que directament no es volen treballar i ho trien així, però sí, anem per bon camí.
Hi ha persones que, malgrat això, doncs, decideixen no fer doncs, aquest trànsit, aquest canvi, o intentar doncs, buscar aquesta coherència amb el que pensen per por a ser jutjades?
Sí, segur que sí. De fet, abans quan parlàvem del tema de la discriminació, que tant als col·legis o a qualsevol altre lloc, jo em quedo molt amb la idea que també tenim molta autodiscriminació, que és la que de dins, el que ens deixem fer, el que no ens deixem fer, què reflexionem, què no reflexionem.
La culpabilitat, a vegades, fins i tot, no? Per no estar doncs, dins d'aquests esquemes, no? Que ens deia abans la Verònica, que no encaixem on hauríem d'encaixar.
Sobretot també la por de no expressar-me com jo vull, perquè quina represàlia tindré, què podré fer, què no se'm permetrà fer i tot això. Llavors, jo invitaria les persones que ens estiguin escoltant pues, que s'animin a ser valents i tirar endavant, perquè hi ha moltes històries d'èxit. I de superació personal. I, bueno, i que aquí a la ciutat pues, s'està creant una nova associació LGTB, que l'Enredus, i que estan super convidades a unir-se i a debatre i expressar-se com vulguin.
Això m'agradaria que ens expliquéssiu què és, bueno, què ha suposat per a vosaltres doncs, disposar d'aquest espai.
Bueno, ja era hora, no? Una mica que hi hagués aquí a Sabadell una associació que obri el tema del gènere i de, bueno, que això, no? Que es pugui visibilitzar en la ciutat. La veritat és que estem molt contents i de seguida que vam conèixer l'associació vam anar com molt ràpid, no? Ens hem unit així un bon grupet d'entrada i esperem que això creixi en els propers anys.
Clar, jo com a persona trans he buscat molt, fins que això no ha aparegut, he tingut molt el refugi de Barcelona, no? Barcelona és la ciutat cosmopolita, on passa tot, i fora d'això, pues, sembla que no hi ha res o el que hi ha és poc. Quan vaig començar a transitar, aquí no hi havia un espai de seguretat per mi o almenys no el vaig saber trobar, i de seguida les referències que vaig tenir van ser de gent que està a Barcelona, no? Llavors, allà he creat un gran refugi i encara ho és avui, i em toca fer un acte de confiança i de despullar-me en aquesta ciutat de Sabadell i permetre que entre totes ens puguem recollir, perquè és veritat que no és fàcil, no?
Mm-hmm. Jo us volia preguntar per un tema, el passing. Què és el passing?
Clar, el passing és quan una persona que transita de A a B, posem, el grau de la seva expressió de gènere, com encaixa en aquest B, no? Per exemple, si...
A veure, explica'm.
S'està fent aquí.
Ja, porto moltes hores ja tancada l'estudi, Eloi.
si jo he estat 21 anys socialitzant com una dona i ara transito i em dic Eloi, jo puc decidir, bueno, com em modifico jo corporalment.
Fins a quin punt,
Fins a
no?
quin punt em modifico corporalment, o fins a quin punt la meva presència ja passa per un tio, per exemple. Com més passo per tio, més passing tinc, representa, no? Que vol dir que jo vaig pel carrer i que la gent no dubta del meu gènere, que la gent em tractarà com un noi i no es plantejarà res més. En canvi, si jo em dic Eloi i vaig amb els meus pits per Sabadell, doncs aquí la gent pues, tindrà un pitote que no sabrà, li petarà el cap, possiblement, o no sabrà ben bé què és això, no? Mm. Això és no tenir passing i és aquesta la diferència.
Si ens fixem, torna a ser un altre concepte cap a la societat, cap a la comoditat de la societat, de nou. Si t'hi fixes, no? És com, és un noi, no? Llavors això és el passing, però està encarat cap als altres, de nou, no des de l'acceptació dels altres, cap a una persona que no se sent a gust en el seu gènere i decideix transitar, si vol, o si no, pues és igual, no? Al final és un tema d'autoidentificació.
Però en aquest punt crec que hi ha una part que suposo que és per encaixar la societat, però també hi ha, imagino, o sigui, parlo des del desconeixement absolut, que també és un mateix, no? Que vol sentir-se més
clar,
en concordància, no? Amb allò que espera o desitja o necessita.
Clar, això és el que tenia ganes de dir, no? Que sembla que la nostra autoestima és nostra, que la nostra imatge de nosaltres mateixos és nostra i prou, però és que realment passa per la mirada de l'altre. És a dir, jo a vegades trio posar-me binder i sí, ho trio perquè els altres pues, o em tractin en masculí i punto, o perquè o perquè estaré més còmode, però em pregunto per què estaré més còmode, no? Perquè estaré més tranquil amb la meva imatge neutral, però per què estaré més tranquil amb la meva imatge neutral si jo vaig per casa amb les meves tetes i no passa res, no? Vull dir, fins a quin punt jo ho faig per mi o ho faig pels altres? Fins i tot el sentir-se guapo, el sentir-se atractiu, el sentir-se... tot passa pels altres, o sigui, és que sense la mirada de l'altre, és com quan naixem, què necessitem? La mirada de la nostra mare, la mirada dels nostres pares, no?
Clar, l'aprovació constant.
El reconeixement, sí. Doncs és això, que passa que costa a vegades de veure perquè és com, bueno, jo, la meva autoestima i els meus sentiments, però bueno, quan t'hormones, per què? Quan et poses un binder, per què, no? T'adones que...
Què és un binder?
Un binder és una samarreta compressora que aplana el pit, no? Llavors... Jo, per exemple, avui en porto un, no em pregunteu per què, perquè ahir no em portava, per exemple.
Però això també pot ser segons el dia. Jo a vegades em maquillo i deia a vegades no, saps?
Sí.
Potser també és segons el moment.
Sí, clar, el que passa és que, per exemple, un binder, al final la capacitat respiratòria se te'n va, no?, una mica, o queda més fluixa. Vull dir que també té uns... No és molt greu, però no sé, si són coses que t'oprimeixen, no?, i que al final pues, tens ganes d'arribar a casa i treure-te'l, llavors és com, vale, per què ho estàs fent? I sí, avui m'ho he posat per comoditat i perquè em sentiré més tranquil. Però, bueno, és interessant d'observar, no?, quan necessitem tenir una certa presència o una altra.
Sí, i bueno, hi ha gent que desitja un passing alt i està bé. Vull dir, no estem jutjant, ni molt menys les preferències o l'elecció de cadascú, Però sí que hi ha un factor cultural o de mirada externa, també, no? Sí.
Sí, important matisar-ho.
I... Què espereu? Què necessiteu d'aquesta societat? Quina revolució hauríem de fer?
Bueno, crec que és una necessitat col·lectiva en general, no? És com que a vegades les entrevistes, fins i tot quan a mi m'han fet entrevistes sobre transitar, és com, vale, però tu per què m'estàs preguntant això? No hi ha res que et toqui de tot això? Vull dir, que al final no importa si ets trans o ets gay o ets lesbiana, no importa això, el que importa és què estem fent entre totes que hi hagi gent que s'hagi d'amagar. O que fins i tot quan ens pensem que som homes i dones i estem bé i tal, què està passant aquí? Per què som aquesta determinada dona i aquest determinat home, no? Vull dir que crec que són preguntes que al final ens hauríem de fer independentment de les decisions de cadascú. I que potser en una societat utòpica futura les persones trans no existeixin perquè tothom sigui trans, en el sentit d'entendre que les identitats són tan fluides i les sexualitats són tan fluides. Jo crec que és una cosa que demano, no? Poder entendre que fluïm en tot.
Per això és bàsica l'educació, no? Suposo també des de petits parlar d'aquests temes amb els nens i nenes, no? I que ho vegin com amb total normalitat, no catalogar, com dèiem abans, no? Els nens, les nenes, sense femení, masculí, sinó començar a canviar.
Exacte, seria no donar res per fet i permetre això, no? Que cadascú sigui com sigui i sigui qui sigui al final.
Jo penso que fa falta molta escolta i també començar a entendre que podem acceptar el que no entenem. No? I ho dic jo com a pecadora de molt de temps, de dir, això no ho entenc, doncs no sé jo si ho accepto o no ho entenc, doncs ja fer el pas de dir, doncs puc acceptar coses que no entenc, i també doncs molta escolta.
Aquest missatge també és molt interessant, No, es poden acceptar les coses, no cal que s'entenguin sempre, no? A vegades només una mica de respecte. Doncs molt interessant, Eloi, Carlota, Vero, encantadíssims. Parlaríem hores i hores, I nosaltres tant. Aquí en el programa doncs, intentem tenir una mica de sensibilitat sobre aquests temes i, de fet, ja avanço als nostres oients que de cara a la propera temporada farem unes càpsules, farem uns petits microespais per precisament intentar canviar la mirada. Moltes gràcies i bon cap de setmana.
Moltes gràcies.